aquesta sentència. Ara us deixem amb el Tu diràs. Que vagi bé, bona nit.
Amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze, bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 4 de juliol del 2023, el dia que a RAC1 us hem avançat que l'Inter Miami ha fet una proposta a Andrés Iniesta perquè la temporada vinent jugui al costat de Leo Messi i de Sergio Busquets. El futbolista manxec ha posat fa 4 dies punt i final a 5 anys al Japó, jugant al Vissel Kobe en la seva primera aventura post-Barça, i amb 39 anys ja, Andrés Iniesta, encara es veu amb forces i amb il·lusió de jugar alguna temporada més al futbol professional. Una de les opcions que té per seguir jugant és aquesta que us hem explicat aquesta tarda de la MLS, i que suposaria el retrobament amb els seus excompanys al Barça i també amb el tècnic Tata Martino. Té d'altres opcions sobre la taula Andrés Iniesta. Hola, Saperes, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit, Pariser.
Aquesta és la informació que tenim a RAC1, que hem avançat aquesta tarda. Aviat hem de tenir la decisió del futur d'Andrés Iniesta.
Sí, no hauria de trigar, no? Perquè el migcampista manxec, com deies, té una oferta de l'Inter Miami per jugar-hi la propera temporada i coincidir d'aquesta manera amb dos excompanys, com ara deies, Leo Messi i Sergio Busquets. Iniesta, que ja ha rescindit contracte amb el Vissel Kobe, veu amb bons ulls la proposta, però també té una oferta de l'Aràbia Saudita i en els propers dies ha de prendre una decisió definitiva sobre el seu futur. L'Inter Miami no només ha parlat amb Andrés Iniesta, també ho ha fet amb un altre ex-blaugrana, o amb dos jugadors que també tenen un passat blaugrana, com Jordi Alba i Luis Suárez, però l'objectiu és que Andrés Iniesta sigui un dels designated players, jugadors que no estan subjectes al límit salarial. Són tres els que poden tenir cada plantilla de la MLS. La resta de la plantilla ha de tenir un límit salarial de 5 milions d'euros. Doncs bé, l'Inter Miami vol que aquests tres jugadors siguin Messi, Busquets i Andrés Iniesta. En els propers dies sabrem si el migcampista manxec s'uneix a Busquets i Messi en aquesta aventura americana.
Ara de seguida anem en directe cap a Miami amb el company Nacho García perquè ens expliqui com s'ha rebut aquesta informació que us ha avançat RAC1, l'interès de l'Inter Miami, de l'equip de David Beckham, de Jorge Mas, per incorporar també Andrés Iniesta i acabar de fer el que seria un Barça Legends, entre cometes, jugadors que han brillat al Barça en la seva plenitud futbolística i que ara aniran a acabar la seva carrera a la MLS. Però el dia ve carregat de notícies que de seguida comentarem a la tertúlia, avui amb analistes de luxe, com Marc Guillén, Àlex Dalmas i també Àlex Pintanel. Per exemple, Saperes, hem tingut avui notícies de Vitor Roque, de Tigrinho.
Sí, perquè segons Fabrizio Romano, el Barça i l'Atlético Paranaense han tancat ja l'acord perquè el davanter brasiler sigui blaugrana, això sí, a partir del mes de gener del 2024. El jugador, com va explicar Mundo Deportivo, signaria fins al 2029 amb una clàusula de 1.000 milions d'euros. A RAC1 ja vam explicar que la decisió d'incorporar-lo ara o a l'estiu depenia del fair play. Insisteixo, segons Fabrizio Romano, la decisió a què haurien arribat Barça i Atlético Paranaense és que el jugador s'incorporés al Barça a partir del gener del 2024.
Sembla, doncs, que Vitor Roque s'acosta al Barça, encara que sigui d'aquí a 6 mesos, i sembla que Arda Güler s'està allunyant del Barça. Molts mitjans de Turquia, també mitjans de renom internacional, estan explicant en els últims minuts que Arda Güler, aquesta jove perla turca de només 18 anys, hauria preferit el Madrid, amb una proposta econòmica superior a la del Barça, que no pas la proposta que va fer el Barça. Segons explicava Mundo Deportivo fa només uns dies, la visita d'Adeco a Turquia havia servit perquè el Barça proposés pagar la clàusula d'uns 17-18 milions d'euros en terminis i que el jugador quedés cedit una temporada més al Fenerbahçe. Aquesta era la proposta que explicava Mundo Deportivo d'Adeco al Fenerbahçe. Doncs bé, sembla que el Madrid ha millorat aquesta proposta econòmica i que també es vol endur el jugador ja aquest mateix estiu cap a Madrid perquè faci la pretemporada amb l'equip d'Ancelotti. De seguida trucarem un periodista turc que viu al País Basc, que parla castellà perfectament i que ens explicarà exactament què s'està dient a aquesta hora del futur d'Arda Güler, aquest jugador que el Barça pretenia, que era una de les perles del futbol europeu actual, amb només 18 anys, i que sembla que se li està escapant al Barça. A veure què en podem treure en els pròxims minuts i què ens pot explicar aquest periodista turc. Això pels jugadors joves que pretenien el Barça i el Madrid. Demà, però, tindrem una bona notícia, per fi. Roger, s'espera l'oficialitat d'Íñigo Martínez.
Sí, de fet, el central basc ja és a Barcelona. Per exemple, els companys de Gijantes han publicat alguna foto d'ella a la Ciutat Esportiva fent-se fotos ja com a nou jugador blaugrana. Demà al matí, com deies, s'ha de fer oficial ja a tots els efectes la seva incorporació d'Íñigo Martínez com a nou jugador del Barça. Per cert, que ahir el president, Aleix, l'escoltàvem després d'aquell acte de la Lliga, parlava de fitxar un defensa. Teníem el debat de si es referia a la possibilitat d'incorporar un lateral, lateral dret, que és creiem que el Barça pot tenir alguna mancança, o bé si es referia a la possibilitat de fer oficial aquesta incorporació d'Íñigo Martínez. Pel que ens diuen des del club, parlava del central basc. El club entenen que s'haurien de produir sortides per poder pensar en fitxar algun lateral.
Demà, doncs, oficial Íñigo Martínez, aquest serà el reforç en defensa, i a partir d'aquí s'han posat tots els ous del cistell en el pivot. Què sabem d'Oriol Romeu ara mateix, Roger?
Doncs que no hi ha novetats significatives sobre el seu possible traspàs al Barça. Pel que sabem, a RAC1 no hi ha hagut cap contacte per part del club blaugrana amb el Girona, més enllà d'una trucada inicial per informar de l'interès del Barça en Romeu. Al Girona li consta, però, que Xavi i d'altres persones del club han estat en contacte amb el jugador, amb Oriol Romeu. El club de Montilivi, a hores d'ara, es remet, però, a la seva clàusula, que no és pública. Les parts no volen explicar quina és aquesta clàusula de rescisió d'Oriol Romeu. Només ens consta, i això ho podem donar per fet, que està per sota dels 10 milions d'euros. El Girona, a més, no està interessat ara mateix en que el Barça pugui incloure algun jugador en l'operació. Veurem què és el que acaba oferint i si el Barça planteja aquesta possibilitat, però a hores d'ara el Girona no es planteja que pugui entrar cap jugador. Recordem també el que vam explicar aquí a RAC1, que per Xavi és l'opció número 1 i que Romeu està il·lusionat amb un possible retorn al Camp Nou. Això sí, voldria resoldre aviat el seu cas per donar temps al Girona a trobar-li un substitut.
Hem actualitzat totes les carpetes del Mercato que el Barça té sobre la taula. Ens en queda una que pràcticament havíem descartat ja. Hi ha alguna novetat sobre Arnau Tenas?
Doncs sí, alguna novetat que podem explicar també aquí al Tu Diràs. I és que després del gir de guió amb el porter, el Barça ja ha tornat a contactar amb ell, amb Arnau Tenas, per mirar d'arribar a un acord i renovar el seu contracte. Recordem que el club tenia la possibilitat de renovar-lo automàticament, però això implicava triplicar la seva fitxa. El club no la va executar i ara espera arribar a un acord negociant des de zero. El club blaugrana, com et dic, està intentant reconduir la situació, però la resposta, la primera resposta que ha obtingut és que el porter té ofertes superiors al que li oferia el Barça en cas d'executar la renovació i que ara mateix veu molt complicat seguir el club. Les dues parts, però, s'han emplaçat a seguir parlant.
Tot explicat, després ho repetirem i ho redundarem durant la tertúlia i ho comentarem amb Marc Guillén, Àlex Pintanel i Àlex Dalmas. Tot això és el que està passant avui. Aquesta és l'última hora del mercat de fitxatges del Barça. Recordo que hem sabut horaris ja. El Barça debutarà el diumenge 13 d'agost al Coliseum, Alfonso Pérez contra el Getafe a 9:45 de la nit. Partit, mitjans d'agost, 9:45, amb la cerveseta, amb una Estrella d'Am, ben fresqueta, per veure aquest debut del Barça de Xavi a la Lliga. Getafe-Barça, 13 d'agost, diumenge, 9:30 de la nit. Abans haurà jugat el Girona, a 6:45 de la tarda, Reial Societat Girona aquell diumenge, i també pel mig debutarà l'Espanyol a segona divisió. Albacete-Espanyol, diumenge, 13 d'agost, també, a 8:15 del vespre. I el debut a casa del Barça, el diumenge 20 d'agost, a 8:15 del vespre, Barça-Cadis, a Montjuïc. I abans, aquell diumenge 20 d'agost, també debut a Montilivi de la temporada del Girona contra el Getafe a 6:45 de la tarda. Per tant, ja teniu, apunteu bé, aquests dos primers horaris de la Lliga 23-24. Miami. Anem cap a Miami amb aquesta magnífica sintonia amb Will Smith com a cantautor. Anem en directe cap allà a veure què es diu a Florida d'aquesta informació que us hem avançat a RAC1. Andrés Iniesta podria acabar jugant amb Leo Messi i amb Sergio Busquets. Té una proposta també de l'Inter Miami. El nostre home a Miami és el periodista freelance Nacho García. Hola, Nacho, què tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Aleix? Buena nit. Feliz 4 de julio, aunque por allí no se celebran estas cosas, ¿no?
No, aquí tiramos petardos en San Juan el día 23 de junio.
Os adelantáis un poco, entonces. Bueno, aquí también se tiran petardos hoy.
Claro, hoy el Independence Day, ¿no? Fiesta nacional.
Es, Exacto, exacto. Es un día en el que el país está cerrado, de arriba abajo, ¿eh? Hay poquitos días que sucede esto al año en el país del consumismo y del capitalismo, pues hoy es uno de ellos.
Oye, te llamamos porque, vamos, Miami será the place to be la temporada que viene, la que están liando David Beckham, Jorge Mas, ¿no?, los propietarios de este Inter Miami.
Sí, la verdad es que es una locura, ¿no? O sea, a ver, cuando la franquicia se creó, sabíamos que los primeros años pues iban a ser... de manera muy tranquila, ¿no? Pero que la ambición de este club siempre fue, y lo han dicho siempre, tratar de ser el mejor club de Norteamérica y tratar de estar al nivel de los mejores clubes de Europa. A ver, yo creo que es complicado llegar a ese nivel, pero lo que sí parece evidente es que la apuesta la llevan adelante, ¿no? Y desde luego que tienen músculo para hacer ruido primero y veremos si también acaban concretando, ¿no? De momento ya solo con lo de Messi creo que hay que creerse lo que dicen. Y vamos a ver esto de Iniesta, ¿no?
La verdad, no sé si ha llegado esta información que hemos avanzado aquí en RACU, Nacho, de la opción, ¿eh?, de traer a Iniesta como el tercer designated player, más allá de Busquets y Messi.
Sí, a ver, no ha sonado tanto hasta que lo habéis publicado vosotros, siendo sinceros, porque además, fíjate que si hay un insider bueno en la información del día a día de Inter Miami es el propio Jorge Mas, y no ha puesto nada, así que de momento lleves la delantera. Ahora hablando un poco más en serio, sí que es verdad que ha habido bastante repercusión a raíz de que lo habéis comentado vosotros. Tengo muchos compañeros, amigos, colegas de profesión que están cerca del equipo y a raíz de que me he hecho yo eco de lo vuestro también lo he puesto, pues también ahí ha habido bastante movimiento en redes, ¿no? Entiendo que son unos primeros pasos, que todavía no hay nada avanzado más allá de esa propuesta sobre la mesa y que a medida de que ahora eso vaya... concretándose y haya algunas reuniones, sí se sabrá algo más, pero lo que es a nivel local, de momento no había trascendido nada.
Vale, entonces vamos a recordar cómo funciona esto. En la MLS hay opción de pagar lo que tú quieras en cuanto a salario a tres futbolistas que son los designated players, ¿no? Entonces, estos serían Messi, Busquets y si acaba aceptando la propuesta también Andrés Iniesta. Y luego, ¿qué eran? ¿5 millones para el resto de los jugadores a repartirse en sueldos?
No, a ver... Os hago un mini curso de MLS, que sí. Esto puede cambiar de aquí a unos meses, pero ese tope salarial por equipo de 5,2 millones,
eso era.
Digamos que aplican todos, incluido también los designated players. Lo que pasa es que el designated player solamente aplica lo que es el tope salarial por jugador, que son $651,000. Es decir, en el caso de Messi cuentan 651.000, en el caso de Busquets 651.000, y en el caso de que llegara Andrés Iniesta también. Claro,
entonces le restas el tope, ¿no?, de tu máximo jugador, que serían 650, le restas, pero le puedes acabar pagando 60 millones como cobrará Messi, ¿no? Pero le restas ya de este 5,2, le restas eso, ¿eh? O sea que los demás van a cobrar muy poco.
Sí, a ver, hay que tener en cuenta también que no sé si lo habéis contemplado, que en este equipo ya había otros designated players que también tienen firmado su contrato y que tienen continuidad, es decir, que tienen que ver cómo lo solucionan. Lo que pasa es que hay una especie de oasis ahí que quizás no es tan conocido, pero, o sea, por ejemplo, los jugadores que ahora mismo son designated players, si no me falla la memoria, son Josef Martínez, el venezolano, está también el mexicano Pizarro. Y hay un tercero que ahora mismo, me vais a perdonar, pero lo debo, no recuerdo ahora mismo cuál era, pero era Gregor, el brasileño, exacto. Pero claro, eso es el mismo que van a caer en cuanto a esa posición de DP, porque además el salario es muy inferior a lo que estaré hablando, tanto en el caso de Busquets, como el de Messi, como el de da igual, Jordi Alba o Iniesta o el próximo que salga del Barça, ¿no? Que puede ser cualquiera de ellos. Entonces, hay una norma... que es la Targeted Allocation Money, que es difícil de explicar, no es tan directo como el otro, que es una excepción, digamos, a mitad de camino entre el DP, designated player, y el jugador normal de plantilla. Y el tope en estos casos es de 1,6 millones, que probablemente sería también insuficiente, ¿no?, para un Iniesta o un Jordi Alba o el que fuera, ¿no? Pero hay que ver ahí cómo complementan. Lo que yo creo que al final van a tirar mucho en Miami, al ser un mercado tan grande, con tanto sponsor detrás, yo creo que van a completar hasta la cifra que se acuerde, fuera, digamos, de lo que es la norma MLS, pues con esos sponsors, ¿no? No se extrañe que a lo mejor si viene Andrés Iniesta, pues le empecemos a ver con una marca concreta muy a menudo, bueno, pues serán respuestas sobre todo a que será la marca que ponga la distancia, ¿no?, respecto a donde pueda llegar el equipo. Ese es el problema. Yo creo que por capital Inter Miami sí podría pagar todo esto, pero se tiene que atener evidentemente a la normativa. Que además es algo que funciona, que está demostrado que funciona en el deporte americano, en la NBA, en la NFL, y por eso, por ejemplo, pues no hay 10 años en los que gana 8 campeonatos en ningún equipo. Es algo que tienen que proteger.
Claro, pero la idea de Inter Miami es construir este equipo para ganar la MLS o para generar negocio.
Bueno, un poco de todo, ¿no? Yo creo que evidentemente una cosa lleva a la otra. Si tú acabas triunfando en Norteamérica, no solamente MLS, sino también teniendo mucho impacto en todo el mercado norteamericano, y te estoy incluyendo también en México. Recuerdo que ahora, en poquito tiempo, precisamente para el debut de Messi, arranca la Leagues Cup, que es una fusión de las dos ligas. Se juega durante un mes, una especie de mundial, entre comillas, juntando a los equipos de la Liga MX de México y a la Liga MLS de Estados Unidos. Y eso también te da un impacto muy fuerte en el mercado mexicano, que no hace falta que os explique el alcance que tiene, y de cara también a lo que aquí se conoce como la Conca Champions, lo que sería la Champions League de CONCACAF. Pero sí, lo que más impacto tiene es MLS, eso sin ninguna duda. Luego ya más adelante, pues me imagino que en los veranos y demás se pueden acabar cerrando también amistosos con equipos de Europa, que ya se está haciendo, ¿no? Pero sí, eso es ir poco a poco. Yo creo que primero es construir el equipo, éxitos deportivos, y a consecuencia de eso pues llegará también el boom a nivel mediático.
El 21 de julio, contra Cruz Azul, sería el debut de Messi, de Busquets con Inter Miami. ¿Cómo van los preparativos, Nacho, para la presentación del día 16 de julio?
Pues mira, el otro día me cruzaba ahí algunos WhatsApps con gente del equipo, con amigos que tengo ahí dentro, y un poco en tono de broma, ¿no? Porque les decía... O sea, a mí la verdad, te digo, Aleix, a mí lo que me preocupa ya no es dónde van a presentar a Messi, sino dónde van a meternos a todos los periodistas, porque el palco de prensa, claro, es que, ¿cómo explicaros? El palco de prensa de Inter Miami, de este estadio actualmente, del Drive Pink, que es un estadio, como sabéis, provisional, hasta 2025, no da para más. Es decir, yo recuerdo, fíjate, el año pasado recuerdo que vino a hacer una pretemporada a River Plate con De Michelis, entrenado por De Michelis, y claro, River Plate mueve mucha gente. Yo estuve en esos partidos y ya, por ejemplo, con esos partidos ya la zona mixta, la sala de prensa, lo que es el palco también de prensa para hacer los partidos, estaba totalmente sobrepasado. Entonces no me quiero ni imaginar cómo lo harán. Yo información no tengo, sí que os digo que me parece que se lo van a tener que llevar a otro sitio. O sea, yo creo que no es viable hacerlo en esas fechas, que si me dijeras que todavía se le está presentando en noviembre, diciembre, que es una maravilla estar en la calle en Miami, pero es que un 17, 18 de julio en Miami ni siquiera lo puedes hacer en el césped con los periodistas abajo. Entonces no descartaría que a lo mejor se pueda hacer en el Hard Rock Stadium, la casa de los Dolphins, o un escenario así. En esas fechas no sé si habría algún concierto, ahora mismo por competición deportiva desde luego no hay nada. O sea, que a mí me cuadra, pero insisto, esto es una teoría de Nacho García, no es información.
Muy bien. Y acabo, Nacho. Oye, ¿has notado un auge en camisetas por la calle, en la prensa, en televisión, desde la llegada o desde el anuncio de Messi y de Busquets en Miami?
A nivel de merchandising, sí. A nivel de merchandising, la camiseta... Yo creo que hay dos fenómenos ahora mismo aquí en Estados Unidos. Por un lado está el de Buen Mañana con los Spurs, ¿no? Y por otro lado está el de Messi con Inter Miami. Imagino que un poquito más el de Buen Mañana en cuanto al mercado gringo. Pero sí, en Miami se ven muchísimas camisetas ya de Inter Miami con el 10 a la espalda de Leo Messi. La parte de Busi, fíjate, yo creo que los tiempos le han jugado un poquito en contra en ese sentido. Yo creo que si hubiera sido primero el anuncio de Busquets y después el de Messi, pues en el de Busquets seguramente se hubiera vuelto todo el mundo loco, y luego con Messi ya hubiera sido, ¿qué te voy a contar? Pues mucho más, ¿no? Pero como veníamos de lo de Messi, lo de Busquets yo creo que ha pasado un poquito más desapercibido. Y luego, pues a nivel, me decías lo otro era...
en televisión, o prensa, o... Sí,
ahí ha habido, hubo un tsunami, que ya lo hablamos, en esa semana sobre todo. Ahora se han calmado bastante las cosas. Yo creo que ya una vez que él llegue a Miami los días antes de ser presentado, empiece a instalarse un poco en lo que va a ser esta nueva ciudad para él, ahí empezará otra vez los correcalles, como ha pasado siempre cuando Messi ha estado en la ciudad. Al final, todos tenéis en la cabeza, ¿no? Esas imágenes del restaurante en South Beach con 200, 300 personas fuera esperándole. Eso vamos a volver a verlo muy pronto en cuanto aterrice. Espero que luego se vaya normalizando, porque si no, Messi se va a volver loco en esta ciudad. Y sí, pero a nivel mediático, lo que son medios de comunicación fue sobre todo ese boom, ese auge en esa semana, y ahora está un poco más calmado. A medida que se acerque luego ya el debut y se oficialice, pues ahí volveremos otra vez a verle hasta en la sopa, seguro.
Claro que sí. Muy bien, pues Nacho García, muchísimas gracias por explicarnos un poco desde el terreno, desde el sitio, ¿no? De donde está esta noticia que contábamos en RACU, desde Miami, este interés de Inter Miami también por traer a Andrés Iniesta. Bueno, si se confirma, tendréis al Barça Legends en Miami ahora mismo. O sea que, bueno, para los nostálgicos va a ser la bomba volver a ver al Tata Martino, a Busi, a Messi, si se confirma Iniesta, si llega otro más. Bueno, es que claro, medio Barça.
Lo comentábamos antes por WhatsApp, en tono de broma, ¿no? Es un Barça para nostálgicos y te digo una cosa, que se planteen ya el año que viene, la primera no, pero la segunda ya la tienen que hacer blaugrana, porque es que si no se va a hacer muy raro verlos a todos.
Sería buena idea. Mira, me comentan desde la redacción de aquí de RACU que en el Hard Rock Stadium no hay concierto el día 16, que es el día de la presentación. O sea que, imagínate, ni antes ni después. Es una buena opción.
Yo manejo la agenda deportiva, la audiovisual y la musical no. Me imaginaba que no, porque bueno, es una etapa complicada para hacer conciertos ahí, por el clima sobre todo, ¿no? Porque se te puede arruinar con una lluvia de estas. Pero mira, yo esa teoría que os digo, no sé, vamos a esperar un poco, pero no me extrañaría nada que acabara siendo así. Es que al final el Hard Rock Stadium son 80.000 espectadores, todo es cubierto, quiero decir, si puedes incluso llevar a los aficionados y ponerlos en la grada, es decir, que es... La fórmula a mí me cuadra mucho y vas a poder juntar a mucha gente ahí, que es que no tengo ninguna duda de qué es lo que va a pasar cuando presenten a Leo Messi. Y además es que luego ya el resto de eventos, digamos, con Messi como protagonista, ahí tú no puedes controlar el aforo. Es decir, en la presentación sí puedes hacerlo donde tú quieras, como lo quieras hacer en la playa, en South Beach. Pero, claro, ya los partidos pues se juegan en tu estadio y ahí tienes lo que tienes, ¿no? Esos 19.000 y ya está.
Muy bien. Nacho García, gracias. Si se confirma lo de Iniesta, volvemos a hablar. Un abrazo.
Seguro, cuando queráis. Un abrazo grande, chicos.
Adéu-siau. Nacho García, aquest periodista des de Miami, explicant-nos també una mica la sensació que s'ha viscut després que RACU us avancés aquest interès de l'Inter Miami per portar també i reunir Andrés Iniesta amb Messi i amb Busquets. Àlex Pintanel, hola, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit, Aleix.
Àlex Dalmas, hola, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Molt bé, de seguida també amb el Marc Guillén, ja, que està pujant a l'ascensor cap aquí, cap a la planta 15, a l'estudi de RACU. Una primera valoració d'aquesta notícia, la d'Andrés Iniesta, que et semblaria...
M'ha fet gràcia això del Barça Legends.
Una mica seria Barça Legends,
sí,
no, Pintarell?
Sí, 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 home, no està mal. Busquets, Messi, Alba, Iniesta... Home, que com a mínim...
Martino, el Tata.
El Tata, com a mínim farà que estem pendents del que faci Inter Miami. Això segur, està pendents de veure com... com va l'equip de Miami. No, home, serà curiós tornar-los a veure junts.
A veure si es confirma, no, Dalmas?
Sí, 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 home, primer de tot el que diu l'Àlex, no? Que s'haurà de veure els partits de l'Inter Miami. I tinc la sensació que és... bé, que si al final es dona, és com aquell, com aquell grup d'amics, no? Que van a jugar al partit de futbol 7 o que van a jugar d'una manera més distesa, no? Que es podrien tornar a reunir i disfrutar una mica del futbol, perquè moltes vegades no ho hem parlat, però... a l'elit, disfrutar no sempre es disfruten les temporades i dona la sensació que si es confirma i es poden juntar aquests tres, doncs ho poden passar molt bé.
Sí. I perquè Xavi està entrenant al Barça, que si no ja és la Santíssima Trinitat, eh? Busquets, Xavi, Iniesta i al davant Messi. I llavors sí que me'n vaig directe a Miami, però a viure.
Sí, eh?
Home, si Xavi s'han d'anar més cap allà...
Place to be, the place to be.
Tornar a veure Busquets, Xavi, Iniesta, remenar-la amb Messi per allà davant, per molt que tinguin l'edat que tinguessin, home, i tant.
I tant.
Cap allà que me n'anarà.
Bé, s'ho passaran, eh?
Sí.
N'estic convençut.
I compte el que deia el Roger, que l'Inter Miami també ha parlat amb Jordi Alba i Luis Suárez, veurem amb això que ara explicàvem, no? Que tenen una massa salarial també, i a partir d'aquí doncs han d'anar jugant, no?, amb tres designated players a qui li poden pagar una mica més, veurem com ho encaixen.
Sí, hi havia aquesta, no?,
aquesta fórmula que ha dit, sí.
Entremig de ser un jugador normal i un designated player, que també hi ha una posició intermitja, veurem.
Però era un milió i mig, ha dit, sí, bé, aquí s'haurien de baixar el sou.
I aquí el que em comentaven també és que Suárez gairebé voldria anar-hi per tenir el plaer de tornar a jugar amb Leo Messi, gairebé com un divertimento, no tant com per anar a buscar un últim contracte, sinó per poder dir que va acabar amb Messi. Messi.
A Ramos també se'l vinculava, no? Sí. Sergio Ramos amb l'Inter Miami.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Va, 7 i les 11. Fem una pausa, ara acabarem de comentar aquesta informació de la possibilitat que Andrés Iniesta es retrobi amb Messi i Busquets a l'Inter Miami, i després hem de parlar d'Arda Güler, perquè hi ha moltes informacions d'última hora des de Turquia, també trucarem un periodista turc que viu al País Basc. La mescla és brutal, vull dir, ara ens ho explicarà, un turc que viu al País Basc, que parla perfectament castellà, i després Oriol Romeu, amb aquests detallets que apuntava el Saperes, la posició d'Íñigo Martínez, també, i els reforços en defensa del Barça, i Vitor Roque, que sembla que està lligat, però de cara al mes de gener. Ara tornem.
diràs, amb Aleix Pariser.
Sortirem a les 6 que no vull embussos, eh?
Acabeu ja, que ens queden 200 quilòmetres.
Espolsa't bé abans de pujar al cotxe que l'omples de sorra.
Ara em toca a mi posar música, ok?
Venen clàssics de l'estiu per tots i ve Summer for All a Citroën. Tèrmic o elèctric, aquest estiu estrena el teu Citroën en condicions especials i sense esperes. Citroën. Condicions a Citroën Pures.
Torna al Mundial de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Viu en directe tota l'emoció del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de l'1 al 3 de setembre i gaudeix de la passió que ens uneix. Entrades a la venda a circuit.cat. Viu-lo!
Renault. L'autèntic luxe sempre serà l'espai. El nou Renault Espace Tech Full Hybrid amb 146 kW o 200 cavalls. De 7 a 5 seients i fins a 777 litres de volum de maleter. Amb Google integrat i més de 39 apps disponibles. Amb fins a 1.100 km d'autonomia. Nou Renault Espace Tech Full Hybrid. Segons la versió. Amb el dipòsit ple de gasolina segons el cicle WLTP.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
I les 11, aquí seguim amb l'Àlex Dalmas, l'Àlex Pintanel, també de seguida amb el Marc Guillén, ens acompanya el Saperes amb tota la informació del Barça, i sumarem a la taula el Xavi Puig. Hola, Puig.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit. El Puig, que com que és un fan número 1 del Tata Martino, no? T'agrada, l'equip que està armando Gerardo?
I tant. Brutal, no podien tenir millor entrenador per dirigir l'Inter Miami a partir del juliol.
El tatisme. Però és cert,
no? Anirà, amb quin polo anirà?
No ja. Sabem, no sé.
Ja estem, ja estem amb el comentari ja despectiu del polo.
No.
Però és cert que li tens cert carinyo, no? Que tu creus que es va ser injust amb ell, no?
Està a punt de guanyar una lliga.
Bueno, la va guanyar. La va guanyar.
Copa la final, una mica més, i fa el triplet.
La va guanyar la lliga. És la del gol anul·lat, no?
Sí,
No la va guanyar per culpa del VAR, perquè no existia el VAR, si no l'hauria guanyat. Has estat mirant què fan els altres integrants de l'11 tipus del Barça del Tata Martino, de la temporada 13-14?
Sí, per veure si els pot acabar reunint tots o no, com les boles de drac, no? Allà a l'Inter Miami, a partir d'aquesta temporada. Un 11 tipus, l'11 amb més minuts d'aquella temporada, amb Víctor Valdés a la porteria, 41 anys, retirat des del 2018, l'última experiència relacionada amb el futbol va ser com a entrenador de la Unió Atlètica Horta la temporada 2020. Que no va acabar el mes de gener, el van fer fora. Dani Alves, 40 anys, quan era jugador del Pumas mexicà, va ser detingut i empresonat per una presumpta violació comesa a Barcelona, és a Can Brians des del 20 de gener d'aquest any. Javier Mascherano, 39 anys, retirat des de finals del 2020, actualment l'entrenador de la selecció argentina, sots 20. Gerard Piqué, 36 anys, retirat també des del mes de novembre de l'any passat, actualment l'ànima mater de la Kings i la Queens League, entre d'altres negocis. Jordi Alba, 34 anys, ha posat punt i final a una etapa d'11 anys al Barça, a l'espera de conèixer el seu nou destí, i si és o no Miami, també aquest destí. Xavi Hernández, 43 anys, es va retirar com a futbolista el 2019 a l'Al-Sadd qatarià, actualment l'entrenador del primer equip del Barça. El més jove d'aquell 11 tipus, Neymar, 31 anys, de moment jugador del Paris Saint-Germain. Veurem amb l'arribada de Luis Enrique quin és el futur de Neymar. Cesc Fàbregas, 36 anys, acaba d'anunciar també la seva retirada com a jugador. El Como italià ha estat el seu últim equip, de fet, començarà la seva carrera com a entrenador al filial del Como. Aquest seria l'11 tipus, amb els tres que jugaran a l'Inter Miami segur, dos segurs, Messi, Busquets i un altre que ho podria fer Andrés Iniesta. També van tenir molts minuts aquella temporada Alexis Sánchez, 34 anys, de moment lliure, sense contracte, un cop acabada la temporada a l'Olímpic de Marsella. Pedro, 35 anys, en farà 36 el 28 de juliol, va marxar del Barça l'estiu del 2015, des de llavors Chelsea, Roma i ara la Lazio, on juga des del 2021, amb qui ha acabat contracte negociant la seva renovació. A veure si s'acaba quedant o no a la Lazio, Pedro.
Hem de veure el Gamper, no?, si es confirma la Lazio.
Compte, eh?
Compte.
No, si queda lliure.
Compte. Sí, clar, cap a Miami.
Si surt algú al davant i està lliure Pedro...
No, no, diu pel Barça.
Ah, pel Barça. Home, no, té 35 anys. Home, no.
Per fer segons quin invent, Pedrito...
Cap al Martino, tu. Cap al Martino.
I Adriano Correia, un jugador també molts minuts d'aquella temporada, de fet més que el Jordi Alba, que es va lesionar molt en aquell any, 38 anys, es va retirar el 2022 després del Barça, d'on va marxar el 2016, va jugar 6 anys al Barça, va jugar al Besiktas, l'Atlètic Paranaense i a l'Eupen Belga, que va ser el seu últim equip.
Hola, Marc Guillén.
Hola.
Què tal?
Bona nit. Què tal?
Bé, això que acaba de fer el Puig...
Estem al 2023.
Sí, sí, sí. Això que acaba de fer el Puig... Això que acaba de fer el Puig és un exercici que demostra que ens hem fet grans.
Totalment.
Tots ens hem fet grans, perquè en queden 4 en actiu d'aquests. Alba, Neymar, Alexis i Pedro, ara mateix, en actiu.
I em quedo amb dos noms, eh? L'un, Valdés, és a dir, per la desconnexió que va tenir del Barça, el fet que no es pogués acomiadar el que per mi ha estat el millor porter de la història del Barça, després...
Hi hauria debat aquí, eh? Hi hauria debat amb aquesta frase que has dit, eh? No, el millor porter de la història del Barça, sí? No sé.
Per mi, sí. Per mi ho ha estat Valdés, però evidentment...
No sé, jo per exemple, Ter Stegen... Està ara mateix a la part amb Valdés, si sumem temporades...
No, és la teva opinió, i tant.
Actuacions...
Que pot haver-hi entre... Sí, sí, però...
I després, no sé, Andoni Zubizarreta ja sé que va cometre moltes errades, però va formar part d'un Barça bastant històric, com el Dream
Team. Parlant de grans porters. Ara, la meva opinió és que Valdés ha estat, per mi, el millor. No, aquesta desconnexió que ha tingut del Barça, l'etapa fallida... el Barça Atlètic, l'intent que tornés també amb la porta oferint-li un càrrec com per ser el coordinador i que tampoc acabés de quallar i hagi desaparegut d'aquesta manera del mapa del Barça, a mi és una cosa que em sap greu de Víctor Valdés, i l'altra és la de Pedro, que més enllà de les bromes que puguem fer que feia sobre el seu retorn, jo estava convençut de dir que Pedro és un jugador que el Barça ha tingut àngel i només funcionaria al Barça, i en canvi que ha tingut força carrera fora del Barça, el que ha jugat al Chelsea allà no, i va fer un bon paper, se'n va anar a Roma i va fer un bon paper, i a la Lazio ha fet un bon
paper. I està marcant gols.
I ha mantingut aquell Àngel, que per mi va ser un jugador increïble, increïble en l'etapa aquell Messi, Pedro i Villa.
Sí, no va marxar massa d'hora. Jo no sé si ens en penedeix fins on d'haver marxat massa d'hora, però s'ha fet marxa marcant i sent decisiu a la Supercopa del 2015.
La Tbilisi.
El trident és el que una mica el mata, no? Perquè sent un jugador amb tants gols, en el fons en pes, acceptant ser un jugador secundari, però un jugador que al final tenia molta transcendència a les temporades, aquell trident l'arracona absolutament, i ella sent una mica, doncs, menys tingut, i també té un punt d'orgull, i també, en el fons, també jo crec que tots ho vam entendre al seu moment, potser he vist passar el temps, doncs home, es podia haver quedat, perquè realment era un jugador molt útil, un jugador que tots els jugadors del planter, per mi, s'haurien d'agafar com a referent, perquè no era el més talentós, i en canvi va fer una carrera com els
més
talentosos.
I amb una altra cosa, Marc, que puja el primer equip, està uns partits i el baixen. I quan baixa el filial, marca, no sé si en 10 partits, marca una sèrie de gols.
Encara el recordem a Sabadell, aquells gols. Sí.
En Sabadell. Partit al mini, també.
Ja ha sortit el Sabadell.
Bueno, no, l'ha tret ell, perquè...
Una remuntada.
Una remuntada, que Pedro fot un partidàs, venia de debutar amb el primer equip, i torna al filial, i el tio, sí, no li van caure els anells, vull dir...
2-1, si no m'equivoco, contra...
2-3-1 es va remuntar, sí.
I no tenia mal equip, que hi va ser el Tata, i en canvi recordo, ara no recordo exactament les circumstàncies d'aquella temporada, lesions, etcètera, però recordo que aquell equip que jugava malament.
És la primera de Neymar. O sigui,
que no...
No, davant d'un mite, pel Xavi Puig, com és Martino, no pots dir això.
Que és un equip que generava dubtes, i ara que repassava el Xavi a l'11 tipus, el nom per nom, ja dic, no me'n recordo l'estat de forma de cadascú, lesions, etc, però que no estava malament.
Bueno, va ser final de Copa, fins a l'últim minut vas poder ser campió de Lliga, i t'elimina l'Atlético aquell...
Però jo recordo de molta...
De Simeone, Brut, la Champions, de quarts.
No era l'equip vistós aquí a Barça, i que no... Més pràctic que una altra cosa...
Era el debut de Neymar, de fet. És quan aterra Neymar, no?
Et diré que...
Amb un tram de temporada molt dolent.
Fa molts anys, d'allò, però no gaire diferent potser la temporada del Barça d'aquest any.
No, jo crec que...
L'únic que acaba amb una lliga aquest any, i aquella no?
A nivell de joc, diria, que tampoc no...
A nivell de joc...
Segurament no va ser molt alegre ni d'això, però tampoc aquest any ha estat per a tirar coets.
Puntes més altes, jo crec que la final de la Supercopa contra el Madrid...
Escolta, bueno, el Barça del Tata Martino fot un 7-0, una exhibició contra Osasuna...
Amb el Madrid.
Li guanya 3-4 amb el Madrid. 4 gols al Bernabéu.
Sí, els penals aquells, no?
Per mi no jugant com van veure aquest any amb Xavi, per mi no.
aviam, venia de ser l'equip llegendari, que ja s'estava deixant anar, i per tant a ritme i a competició ja no tenia, i el Tata no els va saber esperonar. És així, ara, futbol, a les cames en tenia molt més que el Barça actual.
Sí, i llavors, quan, dir,
els, dies, que... els dies que s'hi van posar i els dies que van estar, segur que trobaríem partits excel·lents i que ens agradarien ara moltíssim. El que passa és que ja també el Tata doncs, no hi posa la seva part, però també agafa un equip que ja està en una inèrcia, doncs, doncs que se'n va cap avall, però els jugadors, home, eren boníssims.
I jo crec que la metodologia és una mica més avançada, la de Xavi, que la del Tata Martín.
Pau Tasso, no? Paulo Rosso, Pau Tasso, no?
I a més, en aquell últim mes de competició, el Barça també té diverses oportunitats per posar-se al capdavant, perquè de Madrid punxa, me'n recordo, la última jornada del Camp de l'Elx, que empata, i el Barça és incapaç de guanyar el camp del Getafe.
No, el Barça al Camp de l'Elx, no va?
Crec que empata la Madrid al Camp de l'Elx.
El Barça 0-0 al Camp de l'Elx. Sí. No? A la penúltima, sí.
I hi ha una derrota, em sembla, al Camp del Granada. Al Camp del Granada, palmes contra el Granada.
Ningú volia guanyar aquella lliga, recordeu aquells debats, sembla que ningú la vulgui. Dalmas, què en penses?
Home, jo crec que aquell equip tenia millor plantilla, estic d'acord, i l'actual té millor entrenador, no? Per resumir-ho d'alguna manera. Era un equip que ja començava a tenir uns vicis que després en el futur doncs, li marcaria molt més, que tenia, com deia el Marc, doncs, unes inèrcies que venien de guanyar-ho tot, i que, bé, jo crec que tenia la creença de que amb el talent arribava a tot arreu, quan no era així, no? És un equip que va començar a perdre aquella primera pressió tan agressiva que tenia, que va començar a perdre aquell esperit de solidaritat, sobretot a l'ala, a camp contrari, però després és que eren boníssims, era un equipàs, i per tant, clar que traia partits i clar que va deixar moments de grandíssim futbol, però com a equip jo crec que a nivell tàctic i a nivell estructural era millorable.
Sí. Bé, doncs això, hem volgut recordar aquell any del Tata Martín al Barça, ara que sembla que molts jugadors d'aquella generació poden trobar-se a Miami. De moment, Messi, Busquets confirmats. Veurem què passa amb Andrés Iniesta, si se'n va cap allà, i amb Alba i amb Luis Suárez.
Sí, acaben aquests cinc, acabarem fent partits de l'Inter de Miami.
Barça Legends, ja m'agrada, és el Barça Legends.
No farem algun, no?
Home, tornar a veure...
No, per això.
Home, pels nostàlgics... Els nostàlgics, no? Tornar-los a veure junts.
Hem estat fent equips partits de l'NBA, doncs escolta'm, Inter Miami...
que no són partits amistosos, que seran de competició, és veritat que hauran passat molts anys...
Veurem la competició, que faran grans jugades, segur, i que veurem certs vídeos per les xarxes espectaculars. Ara veurem després com competeixen, perquè jo no la segueixo gaire, però el que he vist o el que sé és que allà si alguna cosa fan és córrer, que és un joc molt ràpid d'anada i tornada. Tots aquests jugadors no estan per anar i tornar.
L'Inter de Miami, que no els hauria vist en ma vida, me n'en passaré més d'un.
Sí?
Home, per veure Messi?
S'haurà de veure per on els fan,
I tant.
Però...
Apple TV té els drets. Vull dir que tu pots...
Algú s'ho quedarà per aquí.
Sí?
Sí, home, si es van quedar... Van poder veure els de Messi al Paris Saint-Germain.
Bueno, si té Apple TV, el millor hauràs de...
Posar pel TV, posar Puquina, cap problema.
Bé, parlant de futbol, avui hem sabut ja els horaris de la primera i la segona jornada. Et va bé aquest debut del diumenge 13 d'agost a quarts de 10 a Getafe? Et va bé?
Sí. Sí. Què t'he de dir? No,
canvia molt. Fes-me una regla.
Mentre no, a mi, si pogués ser, ja que comenci el setembre, t'he de dir. Però clar, posats ja a començar, no, sí, home, que juguin ben tard, crec que a les hores que hi ha, doncs sí, que juguin cap a aquelles hores millor. Sí.
I el debut a Montjuïc, 20 d'agost, 7:45 del vespre. És un bon horari per pujar i per baixar a Montjuïc.
Per tenir
temps,
per tornar.
7:45 fotrà calor, per pujar encara fotrà calor a 7:45 del vespre, el 20 d'agost. Però ja anirà caient el sol. I després, quan surti, sí, amb la fresqueta cap avall, cap a la plaça Espanya.
Amb paciència, amb paciència. Amb paciència, no?
Sí.
Amb paciència.
Que tampoc és en el Tourmalet, vull dir, a veure que està pujant l'estadi olímpic. És que a mi això de l'estadi olímpic... És veritat que no és tan còmode com el Camp Nou, que tens el metro allà a l'Alt Coll Blanc o el de l'Alt i pots baixar. Però aviam que tampoc és un... una excursió a Montserrat.
No, i si van bé, les escales mecàniques van bé, eh?
Tu saps que el Camp Nou es buida 5 minuts abans, tot i que el partit estigui just, per no trobar un bus. Clar, estem parlant d'aquest tipus de...
No, però has de pujar ja amb paciència, no? Hauràs de pujar amb paciència.
Has de pujar
tranquil·lament i anar baixant caminant, aquelles avingudes anar baixant tranquil·lament.
Compte que potser la gent s'hi queda ara ja fins al final, que això serà tan llarg que ja m'hi quedo, saps? Vull dir, no. Potser es perd el gust.
Home, algun hotelet per allà potser podria fer
la residència. La passejadeta la pots fer, com molta gent fa la passejadeta per la Diagonal, anar buscant, no?
Això... Per això és veritat que l'estiu és un bon moment per començar a fer aquest tipus d'experiències, anar a fer d'excursions i anar a veure bé què tal.
Que anaves a dir alguna
cosa? No, que m'ha agradat això de la passejadeta, també.
Clar, a mi
no, si, t'has d'aprendre així, no?
Si tens pressa, no vagis.
Exacte.
Perquè si no... Si no, patis.
I al Camp Nou molta gent sempre té pressa. Sí, molta gent que sempre marxa abans i després la gent al Camp Nou arriba 5-10 minuts abans.
També és cert que els primers partits, bé, aquest primer que serà el 20 d'agost, perquè després el Barça ja no tornarà a jugar a casa a la Lliga fins al setembre, fins a la Diada. Bé, serà una prova, un banc de proves per saber com funciona, com pugen, com baixen. 20 d'agost, molta gent fora de Barcelona, de vacances, per tant, bé, encara no estaràs tastant una mica el que pot passar en un partit gran durant la temporada, no? Fins que no arribi la Champions, ja a mitjans de setembre. Bé, doncs avui hem sabut horaris. Recordo que avui també l'Espanyol ha arrencat pretemporada amb Sergi Darder. El futur del capità blanquiblau continua sent la principal incògnita de l'Espanyol a segona divisió aquesta temporada, tot i que des de l'Espanyol es remeten als 3 anys que li queden de contracte i, si no, a que algun equip li pagui la clàusula de rescisió. Demà a la tarda ja fan el primer entrenament, l'Espanyol, de Luis García, sense Brightwood, sense Keidi Vare, que tenen permís, ni tampoc amb César Montes, Coleoxo i Simo, que estan amb les seves seleccions. I avui Aleix Vidal s'ha desvinculat del tot de l'Espanyol. És un jugador lliure, ara mateix, Aleix Vidal, sense equip. Recordo que el Barça arrencarà dilluns. Aquest pròxim dilluns comença la pretemporada del Barça amb proves mèdiques i primers entrenaments ja a la ciutat esportiva Joan Camper. I demà presenta Íñigo Martínez. Què et sembla aquest central, Marc? Creus que era necessari, Íñigo Martínez?
Home, no era la posició...
Bé, es farà oficial, no el presenten, perdó. Es farà oficial Íñigo Martínez, sí. La presentació serà la setmana que ve, perdona. Li sentirem la veu la setmana vinent. Demà, en principi, està previst fer oficial el seu fitxatge.
Crec que, aviam, no era la posició més urgent que havies d'omplir, ni molt menys, ni la més necessària, però està clar que és un jugador molt contrastat, que és una oportunitat, que no tenies un central... esquerra com a tal, sé que Christensen hi juga i ha jugat i juga de meravella, però no és un central esquerrà. Marcos Alonso t'hi estava jugant, però no és central, i més la temporada que ve Marchand Alba serà al lateral esquerre. Veurem què acaba passant a Mèric, si acaba avançant una miqueta la posició o no, o si Koundé acaba jugant de lateral. Avui en dia els equips, ha passat amb el Barça de Xavi, està passant amb altres equips, el City sense anar més lluny, que estan defensant amb molts centrals, amb això de que un d'ells pugui incorporar-se al mig del camp, però prefereixen els equips de vegades doncs protegir-se amb més de dos centrals, doncs ara mateix tindrà 5 centrals a la plantilla. Crec que no està gens malament en un Barça que doncs, ha guanyat aquesta o ha fet de la solidesa defensiva el seu segell, i això preveient el que pot passar, preveient que potser Koundé t'haurà de tornar a jugar a lateral, preveient que potser Eric García t'haurà de jugar algun dia doncs, de mig centre, tenir un central de més, d'alguna manera 5 centrals per amb teòricament dues posicions, crec que està bé, amb un jugador consolidat, un jugador que jo crec que sí que té nivell Barça.
Perquè del màsquet ens l'hem d'imaginar, un estil Araujo, pel que li hem vist a l'Atlètic de Bilbao, és a dir, contundent, que corregeix bé la posició, però potser amb alguna mancança a l'hora de fer la sortida de pilota?
Home, té similituds amb Araujo, però són paraules majors, eh? Per mi és de menys nivell que Araujo. És contundent, d'això no hi ha dubte, diguéssim que és un dels punts més forts que té, no? Aquesta contundència, és un defensa que rasca, és molt guanyador de duels, i això és important perquè per al Barça ja sabem que moltes vegades en aquests contextos oberts que li plantegen els partits, a vegades guanyar el teu duel és la diferència entre tornar a atacar o tenir una ocasió rival. És esquerrà, esquerrà pur. A mi el que m'agrada molt d'Íñigo és que és molt bon la passada. Ahir repassava unes dades i en la passada curta té un 96% de fiabilitat i és molt bon el desplaçament, una cosa que al Barça li faltava bastant, perquè el Barça quan ataca blocs molt baixos o equips ben estructurats, una de les coses que ha de fer és girar el joc constantment, i crec que és un recurs que el Barça no ha utilitzat gaire aquesta temporada, eh? Íñigo és molt bon al desplaçament, canviant l'orientació, a mi això m'agrada. Després és un jugador que en la defensa de l'àrea i en la rematada ofensiva, diguéssim, les toca totes, té gol. Jo crec que afegirà coses noves, no? És a dir, per mi no li canviarà la vida al Barça, eh? És, com deia el Marc, diguéssim, no era imprescindible i podríem parlar si hagués pogut haver-hi espai per Sadi Riad, però vaja, si entenem que l'arribada d'Íñigo és un canvi de peces, no? Perquè Marcos Alonso passarà al lateral i per tant és un canvi de peces entre Marcos i Íñigo, a mi, personalment, Íñigo Martínez em sembla superior a Marcos Alonso.
A mi m'agrada molt el fitxatge de Marcos d'Íñigo. Primer, perquè crec que és una oportunitat de mercat.
per la situació econòmica del Barça, crec que no podies desaprofitar-la. Després, he llegit avui, i estava mirant estadístiques també de l'Íñigo Martínez, he llegit que l'Atlètic Club és un dels equips que més pilotes recupera en camp contrari, i allà apareix la figura de l'Íñigo, que és un jugador agressiu també, com deia l'Àlex, i crec que li donarà molt més a l'equip i sobretot una millor segona unitat. Ens hem queixat moltes vegades aquesta temporada que el Barça, quan tenia jugadors importants lesionats, patia molt, i crec que amb l'Íñigo probablement es noti menys el fet que un dia doncs, Christensen o Araujo no puguin estar, la sensació que tinc. I després, amb Garitano a l'Atlètic va jugar amb defensa de 3, per tant és un jugador que et pot jugar en algun moment donat amb defensa de 3 i que et pot també jugar evidentment amb dos centrals i dos laterals. Per tant, que en aquest aspecte segur que Xavi això ho valorarà molt bé.
Perquè anava a dir-te, ara mateix per tu, bueno, per tots, no? Koundé, Araujo, Christensen, Balde serien els quatre titulars, no? Koundé, Araujo, Christensen, Balde, i a partir d'aquí, com deies, tens moltes més opcions per jugar, no, Àlex?
Sí, sí, jo com a mínim en aquest inici de temporada, o sigui, si la pretemporada va com ha d'anar, aquesta seria per mi la defensa titular el dia del Getafe.
Jo sobretot crec que Íñigo pot aportar un dels aspectes que comentava l'Àlex i destacava, aquesta sortida de pilota, aquest desplaçament. El Barça en principi direm que tots els centrals tenen bona sortida de pilota, però amb la pèrdua d'importància o la pèrdua de minuts d'Eric, Araujo no ha destacat mai per això i ha intentat ser una mica més pulcre, que diu Xavi, però no se n'acaba d'en sortir del tot. Koundé a mi m'ha decepcionat, no ha acabat d'estar fi en aquesta sortida de pilota, potser un pèl marejat per jugar de lateral, però no t'ha donat aquesta primera passada de qualitat. Al final et quedaves molt amb Christensen era imprescindible per això, per filtrar passades al mig del camp, per trencar alguna línia. Necessites aquest tipus de centrals, perquè si no, doncs el joc del Barça no flueix, i si no tenies Christensen, et quedaves una mica coix, ja que Eric no estava tenint doncs importància. Que tinguis a Íñigo, jo crec que et dona més possibilitats, més garantia, més opcions de que realment la pilota surti neta des de darrere, i això doncs, pot ser molt important.
Molt bé. Almas, vols afegir alguna cosa més d'Íñigo Martínez de la defensa del Barça l'any que ve? Perquè si no passarem a Gular, aquest futbolista turc. A veure què ens expliquen des de Turquia.
Sí, no, només dic que a nivell tàctic també afegeix una cosa nova, una mica rebuscada, però afegeix una cosa nova per Xavi, que és que hem vist un Barça que està funcionant amb aquest patró dels quatre mitjos. És a dir, no hem d'oblidar que el Barça quan té pilota juga en defensa a 3, juga amb Balde tirant cap a dalt i 3. La presència d'Íñigo, i ho deia abans el Marc, no? El ser central, esquerrà, pur i especialista d'aquesta posició, el que et permet és desplegar-te per l'altre costat, si vols sorprendre. És a dir, si tu al final acaba arribant un lateral molt ofensiu i aquell dia, pel que sigui, vols donar descans a Balde, vols canviar la teva manera de jugar, el que et permet Íñigo és situar-te en aquesta posició híbrida entre lateral i central, perquè ja ho ha fet, i a continuar jugant amb quatre dins, però amb el lateral ofensiu que sigui per la dreta, no? Per tant, a més de tot el que hem parlat, jo crec que t'afegeix li dona una altra cosa a Xavi que pot utilitzar en un moment donat.
O sigui, tu el veus una mica, en cas de necessitat, en cas que tinguessis un Cancelo de la vida per la dreta, Íñigo Martínez fent de lateral esquerre, que al final no pujaria però que es quedaria com a tercer exacte. Central, no?
Exacte, és a dir, fent de Koundé invertit, no? És a dir, si tu tens un lateral molt llarg per la dreta, doncs ell ho pot fer perfectament aquí perquè l'entén aquest rol.
Ara mateix, pel que explicava abans el Saperes i pel que sabem aquí a RAC1, quan ahir Laporta diu ens reforçarem en defensa i al mig del camp i al davant ens quedarem com estem perquè els jugadors que havien de sortir no sortiran o no surten de moment, es referia a Íñigo. Sí que potser vam interpretar, hòstia, a banda d'Íñigo reforçant en defensa, potser busquen un lateral dret, que és cert que Xavi, i també us ho hem explicat, Xavi, si hagués pogut triar, volia un estil Cancelo amb ser recorregut per la banda dreta, no? S'ha dit pel Manchester City. Això serà molt difícil de fer pel fair play financer i, per tant, quan Laporta diu ens reforçarem en defensa, referia a Íñigo Martínez i no està previst a dia d'avui, si no hi ha sortides,
ara t'anava a dir,
atacar cap lateral.
Sí, aquest és el pla, és a dir, que reforçar l'equip amb Íñigo Martínez, després, si tu aconsegueixes vendre jugadors, evidentment que el Barça voldria reforçar aquesta posició i estudia noms i voldria incorporar jugadors, però la situació a dia d'avui és que el reforç és Íñigo Martínez, es busca el pivot, i ja hem explicat que també per qüestions de fair play, explicava Fabrizio Romano que Vitor Roque apunta al gener. O sigui, tot això és perquè no pots anar inscrivint jugadors si no surt ningú. I, per tant, el Barça està fent el que pot, que és Íñigo Martínez, el pivot que li demana Xavi, i a partir d'aquí, si se'ns dona i en aquest món ideal podem vendre algú, pensant en lateral.
I Gundogan, que ja vinc.
Pensant en lateralitat, sí, sí.
Et dic una cosa, ens posem en el pitjor dels casos, que el Barça fitxa el pivot, Íñigo Gundogan i Vitor Roque pel 2024. Si et respecten les lesions i tens sort, jo crec que et queda una plantilla bastant interessant, tenint en compte la situació econòmica del Barça.
Sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Al final, l'11 tipus, que és el de la final de la Supercopa, que l'hem vist molt poques vegades aquesta temporada, per lesions, sancions, etc. Si tu pots mantenir aquest 11 tipus i tens sort de les lesions, etc, etc, sancions i tal, amb el que ve i amb jugadors amb més experiència, jo crec que et quedaria una plantilla bastant interessant.
També depèn, Pintanel, de com rendeixin aquest any Ansu Fati, si s'acaba quedant, Ferran Torres, Rafinha, sí, quan tingui minuts...
Jo parlo de l'11 tipus, eh?
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Dembélé, Lewandowski i de la resta.
L'11 de la final de la Supercopa.
Sí, que et pugui jugar Gundogan, Frenkie, Gavi, Pedri, per exemple.
Imagina't, és a dir, si tornessis a repetir aquell 11, tindries a la banqueta Rafinha, Gundogan, Íñigo i Güler.
Güler, sí. Aquest serà difícil, però...
No, sí, 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 bé, vull dir que passaries a mirar la banqueta i veure quatre jugadors que podries dir, hòstia, bueno...
O Vitor Roque, o Tigriño.
O Vitor Roque i Vitor Roque.
Per mi té molt mèrit, amb la situació amb la que està el Barça, que realment puguis acabar tenint aquesta plantilla de cara a aquesta temporada. O sigui, que has anat solventant com has bonament has pogut els problemes econòmics.
Home, sí.
I de fair play.
Sí, però discrepo una mica en el sentit que hi ha certs jugadors, si tinguessis un estiu normal, tu no mantindries aquesta davantera. La davantera no tens Lewandowski, tens Dembélé, tens Rafinha, si vols, però la resta de davanters no t'han funcionat i que no aportis cap llum al davant. Al final m'estàs dient que en el fons intentarem portar un migcentre que substituiré a Busquets i segur que serà pitjor, perquè el migcentre que vingui sigui serà pitjor que Busquets. I en Íñigo Martínez, mentre per Alba, d'acord, et pot agradar més, pot ser més versàtil, com ara explicàvem, però en el fons més o menys estem allà mateix, mentre Gundogan. O sigui, Gundogan és la nova carta, és la nova opció que tinc com a un interior, que és molt vàlida i que és molt versàtil i que és un jugador amb molt gol, i és el capità de la Lliga, que ha guanyat la Lliga Campions, no fa falta dir gaire més, però mentre un jugador. En el fons, mentre un jugador, la resta em quedo més o menys amb el mateix que m'ha donat pel que m'ha donat aquesta temporada. Bé, ho acceptarem i evidentment és una temporada nova, un any més d'experiència, l'entrenador els coneix més, etc, etc, i esperem que sí, però...
Ho accepto amb els paràmetres que té el Barça, eh?
Clar.
Exacte,
de no... És a dir, jo també crec que el Barça necessita més qualitat i al davant de la que té ara mateix. Crec que és un apetit més, eh? Crec que al mig del camp ha trobat una fórmula que podia funcionar, de tenir jugar amb els quatre quan no vol jugar amb els dos extrems, però que en algun moment t'ha faltat desequilibri i gol al davant, que era el que t'havia de portar el de Miami.
Leo.
Per això dic que jo ho poso tot en el context econòmic. És evident que probablement, igual que molts fitxatges en el seu dia, el de Memphis, probablement, si tu haguessis estat ben econòmicament, Memphis probablement no hagués jugat al Barça.
Luke de Jong.
Per exemple, o sigui, que n'hi ha molts, però jo crec que en la situació econòmica en la que està el Barça no està malament. Evidentment, si el Barça estigués bé, doncs, probablement tindria Cancelo al lateral dret, probablement hagués arribat Leo Messi, vull dir, que seria evidentment bastant diferent el panorama. Però partint d'aquesta base, hosti, jo crec que no està malament.
Dalmas, vols dir alguna cosa?
Sí, sí, absolutament d'acord. Per mi, ja sabem, que Xavi vol reforçar totes les posicions, com deia el Sape, i és normal perquè és l'entrenador i perquè així ha de ser, no? Però si poséssim unes prioritats, jo, des del meu punt de vista, a la meva manera de veure aquest Barça i el futbol, per mi clarament seria el davanter alternatiu, primer, segon, el jugador entre línies, que ara en parlarem, i per mi la posició de pivot i la de lateral és prescindible amb les situacions que hi ha, amb la situació que té el Barça ara. És un tema de sensacions, tots ho hem vist, no? Que el Barça s'ha encallat moltes vegades a dalt per no desequilibrar, per no jugar, per no tenir aquesta creativitat que et permet trobar ocasions quan tens un rival que et contrarresta bé. Però també és un tema de números, no? És a dir, no fa falta, a vegades només fa falta agafar la llibreta i dir, un equip que ha encaixat tan pocs gols, que li han xutat tan poc, doncs d'alguna manera ja és un equip tan treballat, sòlid, des del mig del camp cap endarrere, on crec que ha de créixer el Barça, que al final és el que et dona els títols, és el gol, és el trobar gol en partits difícils i en partits grans.
A veure si ho aconsegueix el Barça. De moment, insistim, ara mateix, demà, oficial Íñigo, i apostaran tot el que tenen ara mateix a un pivot, que el nom que més agrada a Xavi és el d'Oriol Romeu. a veure com acaba això. Ara obrirem aquesta carpeta. Abans, però, farem una pausa i trucarem aquest periodista turc que viu al País Basc perquè ens expliqui què està passant en les últimes hores amb aquesta jove perla turca, Arda Güler. L'heu vista, Marc?
Sí, sí, sí. Sí.
Del Mas també, eh? Val. Ara us pregunto per aquest jugador. Vinga, ara et seguim aquí al Tu Diràs.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
Gaudir dels Fiat Ace és tan senzill que fins i tot el teu gos ho sabria fer. Exacte! Només has d'anar a un dels nostres concessionaris Fiat i descobrir les millors ofertes en tota la gamma híbrida i elèctrica. Aprofita els Fiat Ace. Ah, i només aquest mes. Consulta'n les condicions a Fiat.es.
A Abacus tenim tot el que necessites per l'estiu. Pilotes, raquetes, estels, ruixadors, patinets, jocs de viatge i també quaderns de vacances i llibres de text. Acumula 100 euros en compres a Abacus i emporta't unes bambes Múnich per només 10 euros. Fins al 31 de juliol. T'ho expliquem tot a les nostres botigues o al web. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Si ets professional de la construcció o la reforma, a Leroy Merlin estem amb tu, amb més productes, més estoc i millors preus. A més, t'oferim més de 120 botigues en tot el territori nacional, amb horaris especials d'obertura des de les 7 del matí i un equip d'assessors per a començar la jornada amb tu i amb el teu negoci. Uneix-te al Club Pro i descobreix molts més avantatges. Leroy Merlin, ara més pro.
RAC 1.
Intel·ligència artificial. Qui és el millor fabricant de sofàs?
Fama.
I on puc comprar sofàs Fama?
Fàcil, a Fama Living Barcelona. Soc dins d'un ordinador, però conec Fama Living Barcelona. Ara sé que en un sofà seu.
Fama Living Barcelona, avinguda Diagonal 329, carrer Montaner 293, carrer Mallorca 156 i famalivingbarcelona.com.
I al juliol, rebaixes.
Fama Living, les botigues de sofàs que conquisten el món.
Problemes per dormir? Els llits intel·ligents de la marca Auping presenten la seva nova funció antirroncs, que incorpora i mou la part del llit que detecta que ronca.
Informa't al web auping.es o visita la botiga Auping de Barcelona al carrer Pau Claris 171.
Auping, llits amb intel·ligència emocional.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Pràcticament dos quarts de 12 de la nit, perdoneu, estem en directe aquí al Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya, amb el Marc Guillén, l'Àlex Dalmas, l'Àlex Pintanel i també amb el Roger Saperes. A veure, abans de marxar a publicitat, ja deixàvem caure el nom d'Arda Güler, aquest jove turc de 18 anys que ha aparegut aquí com un bolet i que se l'estaven disputant entre el Barça i el Real Madrid. Us vull presentar un periodista que és turc, que fa anys que viu al País Basc i que parla perfectament el castellà i entén perfectament el castellà, així que ens podrà explicar tot el que s'està dient a Turquia les últimes hores. Es diu Jan Seven. Hola, Jan, marhaba.
Merhaba, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. Bueno, oye, en primer lugar, ¿nos puedes contar un poco cómo acaba un turco en Donostia?
A ver, esto es, al final, como todo en la vida, una cadena de, no de desfortunios, pero de coincidencias que termina uno aquí, ¿no? Yo llevo en el estado un total de 16, 17 años, estuve unos cuantos años en Barcelona y desde hace unos 5 años, pues aquí en Euskadi, en Donostia. Vale. Al final, cosas de trabajo y cosas de la vida.
Vale. Y tú no eres periodista de vocación, ¿verdad? Pero actualmente sí que escribes para un medio turco toda la información relacionada con España, ¿no? Ya sea política, social o deportiva, lo que te pidan.
Sí, a ver, yo de formación soy cineasta, estudié dirección cinematográfica, aunque sí que en parte me dedico al mismo mundillo, hago trabajos de productor o de fixer, etcétera, en producciones, en documentales sobre todo, pero en los últimos años sobre todo he estado colaborando con numerosos medios, tanto turcos como españoles, para cubrir, para explicar un poco lo que sucede aquí, allá, y lo que sucede allá, pues aquí.
Y además eres un gran seguidor del fútbol, ¿no? Y sobre todo de la Liga Turca. Y por eso te hemos llamado también, porque sé que estás muy conectado a la Liga Turca, viendo muchos partidos, siguiendo a Arda Güler durante mucho tiempo. Y las últimas horas han sido una locura. A ver, tú que entiendes el turco, lees periódicos turcos, aunque sea por internet, ¿qué se dice allí, periódicos que tengan cierta credibilidad, ¿no? ¿Qué se dice allí sobre el futuro de Arda Güler?
Esta mañana, si me hubieras hecho esta misma pregunta, te habría dicho que esto parece que está cerrado por el Barça, y así llevaba un par de días que parecía que estaba cerrado por el Barça, y si me hubieras hecho la misma pregunta hace una semana, te habría dicho que parece que está cerrado por el Sevilla, y esta última hora, pues está todo el mundo jurando que está cerrado para el Real Madrid. Eso es lo que tiene un poco el mercado de fichajes en todo el mundo, pero en Turquía un poco más, ya que la prensa turca obra de maneras un poco interesantes cuando se trata de fichajes. Pero incluso cuando vemos noticias de medios muy serios, incluso ingleses o españoles o americanos o lo que sea, cuando la fuente es la prensa turca, a veces lo dudo un poco, digamos. ¿Así? Sobre todo cuando se trata del mercado de fichajes, vamos.
Sí, porque no son muy fiables, ¿o qué, en Turquía?
Sí, a ver, hay una gran escuela de periodismo y de periodismo deportivo en Turquía, pero hay que decir que en los últimos años, como vosotros sabéis también como yo, existe una nueva ola de periodismo, entre comillas, que cada vez parece más a una agencia de relaciones públicas que periodismo, y también hay unas prácticas interesantes que me causan gracia, como por ejemplo, alguna vez he visto el caso de algún medio turco publica una noticia o incluso un artículo de opinión sobre un jugador que va a terminar en X sitio y algún medio extranjero lo coge, entonces varios medios turcos citan como fuente al medio extranjero para dar credibilidad al mismo rumor que había sido empezado posiblemente sin fundamento. Entonces puede pasar un poco lo que sea. Tampoco se trata de, o sea, tampoco quiero aquí estar hablando mal de mis compañeros, pero sí que cuando se trata de mercado de fichajes, como en todo el mundo, Turquía también, las cosas pueden cambiar muy rápido y las noticias pueden variar mucho.
Vale, pero entonces, Jan, ¿le damos cierta credibilidad a lo de la última hora que cuentan algunos medios creíbles en Turquía o que tienen cierta reputación y credibilidad? Es decir, ¿el Madrid se ha adelantado en esta carrera por hacerse con Arda Güler?
Sin duda, en las últimas horas ha estado saliendo en medios bastante creíbles y de fuentes bastante cercanos al Fenerbahçe, gente que normalmente suele acertar sus noticias sobre el Fenerbahçe, como ya el Sabuncuoğlu, etcétera, que están informando que el Madrid está adelantado. Incluso hay ciertas fuentes que están diciendo que la decisión de Arda Güler es favorable al Real Madrid gracias a una conversación que ha mantenido con Toni Kroos y Luka Modric, etcétera. Pero la mayoría de las fuentes que he estado siguiendo están diciendo que Arda Güler informó al club, al Fenerbahçe, de que no quería estar cedido un año en Fenerbahçe, sino quería irse ya. Incluso hay rumores de que el jugador le puso la condición al Barça de que sí que le podrían ceder, pero a una liga que no fuera la liga turca.
Vale. O sea, eso es lo que explican ahora algunos medios, que Arda Güler, 18 años, no querría quedarse cedido un año más al Fenerbahçe y el Madrid, en principio, le daría esta opción ya de ir directamente al primer equipo este mismo verano y hacer la pretemporada con Ancelotti, ¿no? Es decir, se saltaría este paso intermedio que pretendía el Barça, aparte de la parte económica, ¿no? Entiendo que el Madrid habrá puesto más dinero.
No, de hecho, es 17.5 millones es la cláusula del jugador, más un 2.5 millones que hay que pagar al Gençler Birliği, que es el club que formó al jugador, y sería unos 20 millones redondos, digamos, y Fenerbahçe se quedaría en este caso con la totalidad de 17.5 millones sin tener que pagarle nada against Erbilly.
Bueno, aquí entrarían las comisiones, entrarían, ¿no? Que aquí tampoco serían oficiales, pero aquí entrarían también un poco las comisiones, entiendo, con representantes y con el mismo jugador o su entorno. Pero bueno.
Claro.
Dinos,
y con la familia.
Sí, claro.
Porque también se rumoreaba desde hace semanas que, por ejemplo, el jugador, cuando terminó esta temporada, obviamente Arda Güler lleva 2 años haciéndolo muy, muy bien en el Fenerbahçe, llamando mucho la atención. Como no, es un jugador media punta, joven, zurdo, tiene regate, tiene inteligencia, se mueve con confianza, coge responsabilidad, etcétera. Tiene todo lo que hay que tener para llamar la atención. Entonces, sonaba para muchos clubes y se rumoreaba que el jugador quería ir a un sitio donde podía ser titular. Entonces, a el Ajax o el Borussia Dortmund, ese perfil de club que son grandes clubes, pero no son un Real Madrid, no son un Fútbol Club Barcelona, no son un Milan, ¿no? Y se rumoreaba que el Ajax desistió porque la familia pedía una comisión excesiva. Entonces, esto la semana pasada y hoy donde nos encontramos, no sabría decir cuánto pide la familia del jugador, que entiendo que son los agentes, el mismo padre es el agente, y entonces no te sabría decir cifras, pero sí que se trata de una comisión alta. Lo que pasa es que el Barça ofrecía pagar más de la cláusula, eran 20 y poco creo, pero que lo pagaban en plazas,
sí,
y que lo cedían al Fenerbahçe durante un año, que es el deseo del club.
Y si no, luego estaba la opción de cederlo a otro equipo que no fuera el Fenerbahçe, ¿no? Y el Madrid al final se lo va a llevar, por lo que también comentan algunos medios, como por ejemplo The Athletic, ¿no? Que aquí nos apenas, aquí tiene cierta credibilidad, claro. The Athletic, es un periódico que tiene cierta credibilidad.
Más que eso.
Sí, The Athletic comenta que el Madrid ya lo quiere llevar en la pretemporada y eso, que habría puesto más dinero encima de la mesa que no pasa al Barça, ¿no? En este sentido. Bueno, vamos a ver cómo acaba. Oye, Jan, ¿tú que has seguido desde el País Vasco la Liga Turca y has visto a Arda Güler durante mucho tiempo, ¿es tan bueno como vemos en los highlights, en los resúmenes?
A ver, a mí me parece mejor que los highlights por una simple razón. En los highlights normalmente se suele poner regates y goles, ¿no? Mm. Y sí que es un jugador que con el balón es muy bueno, tiene regate, tiene velocidad, es vertical. Pero esa velocidad que tiene físicamente también lo tiene en cuanto a entender las situaciones y entender el juego y tomar decisiones. Es muy rápido pensando, es muy inteligente. Es un jugador, en ese sentido sí que recuerda un poco a Özil, que a la gente le gusta hacer esas similitudes, que es un excelente creador de juego. A mí lo que más me ha impresionado de él es que Fenerbahçe se encuentra desde hace unos años en un caos total. Un caos en la directiva, un caos en el banquillo, y como no, por lo tanto, un caos también en el campo. Y para un jugador tan joven, esa situación es muy complicada. Normalmente un jugador de su edad, nadie esperaría de él que tomara responsabilidad. Y es un jugador que no huye de la responsabilidad, es más, toma liderazgo en el juego. En Turquía hay mucha jerarquía por edad, tanto en la sociedad como en los vestuarios. A pesar de eso, o sea, nosotros, por ejemplo, a la gente que es mayor que nosotros no le tratamos por su nombre, sino por su nombre seguido por un hermano mayor. Entonces, en una situación así, un jugador de 18 años, en un vestuario como es el del Fenerbahçe, que tome el liderazgo del juego, es muy significativo. Se mueve con mucha confianza, es un jugador que se arriesga, no tiene miedo de fallar, no tiene miedo a equivocarse. Yo creo que, y como no, tiene un muy buen control de sus alrededores, mucha conciencia de lo que pasa en el campo de fútbol, ¿no? Y yo creo que un jugador que demuestra todo esto sí que promete muchísimo. No es como un Emre Mor, que sí que con el balón moviéndose impresionaba mucho, pero le faltaba esa inteligencia de juego, le faltaba ese último pase, le faltaba esa buena idea, le faltaba esa genialidad.
Sí, qué bien. Pues vaya descripción nos has hecho más perfecta y acurada de lo que puede llegar a ser Arda Güler. ¿A ti te gustaría más verlo en el Barça o en el Madrid, como parece ahora que tiende más hacia allí?
Honestamente, a mí me habría gustado verlo en un equipo donde puede ser titular y podríamos ver semana tras semana su desarrollo, ¿no? Pero yo creo que teniendo en cuenta cómo es su juego y teniendo en cuenta las posiciones en las que puede jugar, yo lo veo más en un Barça que en el Madrid, donde hay muchos jugadores donde él juega, porque se le trata mucho como un extremo, pero no es un extremo del todo. Puede jugar de extremo, como de ese falso extremo que al Barça le gusta utilizar a la derecha, podría valer, sí. Pero yo lo veo más como media punta, que en el Barça no existe, pero a mí personalmente me gustaría mucho verle de 8. Y yo creo que en el Barça sí que podría tener unos cuantos minutos como número 8, digamos, en el medio campo, y creo que sería más interesante. Pero supongo que desde decir que quería ir a donde quería ser titular, cuando te llama a la puerta el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, ya esas cuestiones se le olvidan un poco a cualquier jugador, sobre todo a un jugador joven, ya que esos nombres gloriosos de esos clubes, digamos, encanta un poco a cualquier persona, ¿no?
Son palabras mayores. Bueno, a día de hoy, a esta hora, tiende más hacia el Real Madrid. Veremos si mañana o en las próximas horas se hace oficial o no el fichaje de Arda Güler para el Real Madrid. Porque es correcto, ¿no?, llamarle Güler, un poco haciendo como una A, no Güler.
Sí, a ver, es Güler en realidad. Lo que pasa es que en turco tenemos esa E un poco rara, es como un pelín tirando hacia la E abierta que tenéis en el catalán,
pero
tampoco llega a ser una A del todo. Pero Arda Güler está bien dicho, y como lo estás diciendo tú, también está, de hecho, mejor dicho.
Muy bien, muchas gracias. Arda Güler sería correcta, dirlo así en catalán. Muy bien. Un descubrimiento brutal, Jan Seven, muchísimas gracias, de verdad. Si lo queréis seguir en Twitter, Donosti Istanbul, ¿no? Es tu arroba Donosti Istanbul, ¿verdad?
Correcto.
Muy bien, pues te seguiremos. Oye, a ver si lo hago bien en turco. Teşekkürler.
De nada, y ya me perdonaré que el meu català está muy oxidado, ya que fa anys que estic fora de Catalunya.
Home.
Así que...
Magnífico, això. Però,
això
se'ns ha guanyat a l'últim segon, eh?
Ha sigut una sorpresa, sí.
Tornem a començar.
Sí. Jo només he sabut dir-li gràcies, teşekkürler, i ell s'ha fotut a parlar en català, boníssim.
Està molt ben dit, que està molt bé. Està molt bé.
Jan, vamos hablando, un placer, i muchas gracias.
Igualment, que vagi molt bé, bona nit.
Moltes gràcies, bona nit. Jan Seven, aquest turc que està afincat al País Basc des de fa molts anys i que havia passat per Barcelona i que ens ha descrit, jo crec que d'una forma brillant, el que pot arribar a ser aquest Arda Güler. Ho ha fet bé, no, Guillem, del Mas? Una mica, no? Intel·ligència, regat...
Un crac, el Jan Seven, Sí, per mi és molt bo, és un futbolista molt bo. És un jugador que, d'aquells que entens que hi vagin molts clubs al darrere, no? Jo diria que és un gran talent entre cometes perquè és jove i perquè està jugant en una lliga de segon nivell, però és un futbolista d'aquells que cada vegada queden menys. L'ha descrit molt bé, té regat, és sobretot un jugador que en pilota és diferent, els ulls se te'n van i que crida l'atenció. Però jo el que destacaria sobretot és aquesta capacitat per improvisar. Improvisa molt ràpid, és molt creatiu, ell té els recursos tècnics i després té la ment com per poder sortir de situacions de 2-1, de 3-1, i sobretot, per mi és un passador top. És a dir, és un jugador que té especial habilitat per veure aquesta última passada, aquesta passada filtrada que tant costa de veure. És molt bo, a mi em sembla que és d'aquelles oportunitats que si surt un cos raonable no has de deixar escapar, no? Perquè de fet no és el mateix fitxar un central, fitxar un lateral, fitxar fins i tot un pivot, que trobar un jugador entre línies.
Decisiu, no?
Costa molt de trobar, per tant, quan tu tens una oportunitat així, jo crec que amb totes les, diguéssim, amb totes les precaucions del món, perquè al final és una aposta i en qualsevol aposta hi ha una part de risc i l'altra part de talent, però té un potencial molt gran.
Val, perdona, i si se'n va al Madrid et preocupa llavors, Àlex?
Si se'n va al Madrid, tot això que et dic ho canviaré.
No serà tan bo, no ens interessa tant.
No, perquè,
estava
clar,
molt sobrevalorat.
Si se'n va allà i li troben un bon encaix, compte, amb ara, aquest futbolista. Apunta molt bones maneres, després ja sabem què pot passar, no? Ansu Fati va donar lesió i mira, i un altre no fa el gol que hauria de fer i se li trenca la carrera.
A mi m'agrada el concepte del Joan Martí, que deia som yonquis de la il·lusió, que ara mateix ens estem aferrant, no?, a Güler, perquè és el que segurament es pot permetre al Barça ara mateix, i en aquest sentit crec que el Barça torna a ser víctima una mica de la seva situació. perquè estem parlant, no, d'aquell jugador no volia o no vol marxar cedit un any. I segurament el Barça li està plantejant això perquè potser ara mateix no té lloc i no li pot assegurar que pugui entrar. És que estem igual que en Vitor Roque, és a dir, que potser hi ha un punt d'això també, de que el vols deixar allà perquè potser a nivell de massa salarial o no t'entra ara mateix. I en canvi el Madrid, amb la situació amb la que està, es pot permetre dir, posar uns calés més, de dir, què vols venir ara? Doncs vine ara cap aquí, t'acabo de convèncer.
Vine a fer la pretemporada i guanya't el lloc, no? Si vols jugar.
Sí, és a dir, li pot donar més caramels que no pas al Barça, que continua lligat de mans i peus fent allò de dir, puc arribar fins aquí i podem deixar-te cedit un any perquè vinguis a inscriure... I vas tan just que l'acabeu algú que va una mica més deslliurat de tot, doncs et pot passar la mà per la cara.
És que probablement aquesta sigui la clau, si finalment acaba jugant al Madrid. És a dir, jo no vull esperar, no vull esperar un any a jugar al Barça. Vull jugar allà i si a més el Madrid li ofereix i la garantia és...
Més que les
faràs la pretemporada.
Més que les amb ell i tu vindràs aquí a jugar.
Faràs la pretemporada i des del principi doncs, pots tenir lloc perquè a més el Madrid... ha tingut baixes importants a la Marco Asensio, és un jugador que més pot encaixar més a, bueno, també en el perfil dret, i per tant podria anar per allà. Ara, també et dic una cosa. Realment, si el jugador tenia tan clar el del Barça, apareix al Madrid i me'n vaig al Madrid. És d'aquelles coses... És que el que vull és valorar els jugadors que han sabut esperar el Barça i que tenien clar el cas de Lewandowski, el cas de Koundé, que fins a l'últim dia va estar esperant el Barça, el cas de Vitor Roque. O sigui, Vitor Roque probablement fins al 24 no el podràs inscriure, fins al gener del 2024. I Vitor Roque prefereix esperar el Barça i tenir també ofertes d'equips importants. El cas de Gundogan, que deixa un equip guanyador...
Hi ha un asterisc, si deixa'm posar un asterisc en Vitor Roque, que allà van per anys naturals. Vull dir que ell podrà anar jugant al Brasileirao tot l'estiu, setembre, octubre, i al desembre pot tancar allà la seva etapa al Brasileirao i venir cap aquí.
Però no? Que tenia altres ofertes del Barça, això i que sí. Probablement econòmicament serien millors cales del Barça, i decideix apostar pel Barça. En el cas de Gundogan, estàs en un equip com el City, que probablement serà el que dominarà Europa els propers anys, i prefereixen anar al Barça, l'aposta del Barça. I el que ha demostrat en aquest cas
Guller,
i no ho critico, perquè al final cadascú fa el que vol, és que el Madrid l'oferia... probablement més calés, i li oferiré la possibilitat d'anar al primer equip i prefereix el Madrid que el Barça, no? Però bueno...
Avui Xavier Bosch explicava això a la contra del Mundo Deportivo. Diu, Arda Güler está siguiendo los pasos de Vinicius y Rodrigo. Escrivia Xavier Bosch a la contra del Mundo Deportivo. Diu, el Barça tiene desde hace décadas un departamento de fútbol que con sus aciertos y errores conoce muy bien lo que hay en el mercado, ¿no? Té una red de ojeadores y de scouting internacional molt bona que va detectando futuros valores, ¿no? Diu, el Madrid... con Florentino Pérez, tiene algo menos de estructura de scoutings, pero tiene más imaginación. Y al que explica Xavier Bosch es que al Madrid el que fa es, a la que se entera que el Barça va por una figura com Arda Güler, llavors ells també hi van. I que això va fer amb Vinicius i amb Rodrigo. Va posar més calés sobre la taula quan el Barça ja els tenia més o menys aparaulats o tancats o havia començat les converses, se n'assabenta que el Barça va darrere d'aquestes joves promeses i el Madrid, pum, posa més calés sobre la taula i se'ls emporta. Una mica el que ha fet amb Arda Güler, no?, que és posar una mica més de calés.
Bé, però suposo que no només hi ha el Barça, i avui en dia hi ha els jugadors poc estan amagats, tothom se'ls coneix i van diversos equips i llavors doncs, es tractaria amb què li pots oferir més. Jo crec que el Madrid, més enllà de ser doncs, l'equip que ha guanyat més Copes d'Europa, ara mateix té dos jugadors de davant, Rodrigo i Vinicius, que complirien doncs, el perfil o l'oportunitat que li donen ara de Güler. I això, jo crec que això ha d'obrir els ulls a qualsevol jugador. Jo crec que ho hem d'entendre. Més enllà de que el Madrid sigui el que és, doncs té dos jugadors que han sortit. És veritat que també ho van fer amb Odegaard, és veritat que també ho van fer amb Takekubo, i tots aquests jugadors no van sortir.
Reinier.
Clar, però és que és el més normal. Jo crec que sí, de fet, si som honestos, o tu t'ho creus molt de que tu realment ets molt, molt bo, és veritat que ell porta el 10 amb el Fenerbahçe, el segon equip de Turquia. Turquia és un país gegantí.
I contra
el
Sevilla va jugar una eliminatòria. Clar, molt bona, l'Europa League.
Portes el 10 amb 18 anys, vull dir que és normal que hi estàs jugant amb la selecció, que tinguis doncs, l'autoestima molt pujat, però si no, lo normal per trajectòria futbolística és que ara, si te'n vols en sortir, per mi, com a mínim, la progressió seria anar-te'n a un equip intermig, un Sevilla, un Benfica, un Ajax, un equip així, que segur que jugaràs, perquè anar-te'n a un Madrid i un Barça, bé, veurem, té totes aquestes qualitats que ens deia l'Àlex, és un jugador imaginatiu, és un jugador brillant, és un jugador realment que té coses que avui en dia costa de veure, aquest punt de creativitat és realment, doncs, enlluernador. Ara, després en equips com per exemple el Barça, doncs el tema del joc de posició, on et poses o no, quan has de fer una passada horitzontal, quan has de passar vertical, no perdre pilotes allà entre línies quan saps que és una zona evidentment de risc i que alguna hauràs de perdre. Bé, no és fàcil per un nano de 18 anys que ve, que no tindrà l'idioma, que no ha jugat aquí, no és fàcil, per molt talent que tingui, en un gran equip no tens temps, ho hem dit sempre, no? En un gran equip no tens temps, en canvi doncs sí que tindria temps en un equip intermig, però està clar que, pel que sembla, si se'n va al Madrid no és aquesta la línia que vol. No?
Et faig la mateixa que el del Mas. Et preocupa si se'n va al Madrid? Explicant tot el que has explicat de les seves qualitats?
No em preocupa, perquè si no és Arda Güler, serà un altre que em portaran. El Madrid sempre tindrà jugadors de primer nivell i no sé si serà aquest el que se'n sortirà, pel que t'explicava, no, perquè no sé si tindrà el temps a Madrid doncs, per poder treure el cap, o quedarà com un Odegaard, que mira, Odegaard és l'estrella de l'Arsenal, jugador que estava a punt de guanyar la Premier League, o Take Kubo, doncs és un jugador que tenia tot el talent del món i que veurem on acaba, ara mateix ho està fent de meravella amb la Real Societat. No saps si petaran en el Madrid o petarà un altre lloc. Està clar que aquest jugador serà de primer nivell i jugarà a la Champions durant anys, això sí.
Té molt bona pinta. El que passa és el que deia l'Àlex, que al final és el risc. Qualsevol operació comporta un risc i no deixa de ser un jugador de 18 anys que farà un salt de jugar a Turquia al Madrid, la pressió que pot tenir, com l'acceptarà, com ho assimilarà, quin rol tindrà. I això, evidentment, té un risc, però, clar, a priori, em sembla també un fitxatge brutal pel Madrid.
Sí, no, estava pensant també de dir, a vegades no et surt Halilovic.
Clar, et pot sortir molt bé.
Sí, hi ha un risc.
Era brutal, sí, a Croàcia era brutal.
No dic que estigui a aquest nivell, però dic que a vegades...
Bueno, semblava, pels highlights, també.
Sí, però Halilovic no havia fet res. Aquest noi sí que ha fet alguna cosa, ja ha estat a la selecció, porta dos anys a Turquia, a Fenerbahçe, és que és això, el número 10 amb 18 anys no te'l donen així com així.
El Madrid no deia que no fitxaria ningú més.
Ja.
Ara de Güler i el següent, bueno, potser diuen Mbappé. Per això dic, al final diuen, no fitxarem a ningú més i mira...
Perquè eren peces complementàries.
Mbappé,
Güler i Mbappé.
Mbappé, ara arribarà Luis Enrique allà al PSG i li diràs tu aquí.
Guaje, ven pa'cà.
Dalmas, vols afegir alguna cosa més de Güler?
No, que simplement això, que és d'aquelles oportunitats que en el món del futbol has d'aprofitar. I he escoltat molt en les últimes hores si es trepitjarà amb Lamin o no. Per mi és més interior que extrem, eh? Jo coincideixo aquí amb el que ha dit el company. Crec que ve a rebre en zones més
retrasades. Més Pedri, més Pedri que Lamin?
Sí, és a dir, en el context Barça, jo, perquè ho entengui la gent, ara de Güler el veig jugant a dins del quadrat, i en canvi a Lamin no, és a dir, a Lamin a fora del quadrat, sigui en banda o sigui de fals nou. Per tant, per mi és diferent. I quan a vegades pensem si ve aquest noi potser tapa la progressió de Lamin, hauríem de pensar en Vinicius Rodrigo, no? Al final també a priori es podria veure que un es tapa l'altre, els jugadors de talent el que has de fer és acertar, i després si encertes, doncs ja els col·locaràs.
9 minuts i la mitjanit. Fem una pausa i encara ens queda parlar d'Oriol Romeu. I trucarem un aficionat i soci del Girona i aficionat també i seguidor del Barça. A veure si té el cor dividit o no.
Home,
amb Oriol Romeu, segur, no?
Vaja.
Ara el sentim.
Tu diràs amb Aleix Parissé.
Carles, posa't crema, que et cremaràs.
No et pots banyar encara, em sents?
Aquesta nit sortim, oi?
Demà no ens hem de llevar d'hora, ok?
Anem cap a l'ombra, vinga.
Venen clàssics de l'estiu per tots i ve Summer for All a Citroën. Tèrmic o elèctric, aquest estiu estrena el teu Citroën amb condicions especials i sense esperes.
Citroën.
Condicions a Citroën pures.
Això que sents és la Rioja. El fum del sarment al celler. Somriures que t'obren la porta. La frescor del riu. El sabor de l'hort. El que sona el Valle de la Lengua, el color de l'art i de les pedres. El carrer, els pinxos, la festa. Reserva La Rioja.
Govern de La Rioja.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
92.599. 9, 2, 5, 9, 9.
Sèrie...
41. 0, 4, 1.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
diràs, amb Aleix Pariser.
Ens queda una carpeta encara sobre la taula. Oriol Romeu. A veure, Roger, recorda'ns què sabem avui d'Oriol Romeu.
Sí, doncs, bàsicament que no hi ha novetats significatives sobre el seu possible traspàs al Barça. Pel que sabem, a RAC1 no hi ha hagut cap contacte per part del club blaugrana amb el Girona, més enllà d'una trucada inicial per informar de l'interès del Barça en Romeu. Al Girona li consta, això sí, que Xavi i d'altres persones del club han estat en contacte i han parlat directament amb Oriol Romeu, al club de Montilivi, però de moment es remet a la seva clàusula de rescisió, que no és pública, ni al seu entorn ni al club ningú vol especificar de quina quantitat estem parlant amb aquesta clàusula de rescisió. Només ens asseguren que està per sota dels 10 milions d'euros.
Marc Brugués, el company del diari de Girona, que forma part de les transmissions del Girona Juga Racons, va dir l'altre dia, aquí el tu diràs, entre 6 i 10 milions d'euros està la clàusula de rescisió.
I efectivament, això és el que ens deien, i si ho diu el Marc encara més. El Girona, a més, no està interessat ara mateix en que el Barça pugui incloure algun jugador en l'operació. Veurem si és que el Barça n'acaba proposant algun i pot interessar, però així d'entrada el Girona no demana o no voldria cap jugador en aquesta operació d'Oriol Romeu. Recordem el que vam explicar també, que per Xavi és l'opció número 1, que és el jugador que vol, un cop descartades les opcions que no poden ser, com ja va dir el president Laporta, Kimmich, Dubimendi i descartat també Brozovic, ara que ha marxat a l'Aràbia Saudita, i que Romeu està il·lusionat, ell voldria tornar amb aquest retorn 12 anys després al Camp Nou, però també voldria resoldre-ho aviat, no eternitzar-ho per donar temps al Girona a trobar-li un substitut.
Aquest és el punt de vista, l'última hora, els últims detalls de la part del Barça. Clar, a Girona, evidentment, no volen perdre un futbolista que ha estat un pilar bàsic al mig del camp per la gran temporada que ha fet el Girona. I volíem repassar algunes xifres amb el Xavi Puig del que ha suposat Romeu futbolísticament pel Girona aquesta última temporada, Xavi.
Sí, de fet, és el segon jugador més minuts de la temporada passada del Girona, amb 2.952 minuts, 33 partits dels 35 que hauria pogut jugar a la Lliga, perquè va arribar l'últim dia de mercat i, per tant, es va perdre les tres primeres jornades de Lliga. Va veure 9 targetes grogues, una expulsió contra la Real Societat a Noeta, 2 gols, el primer contra el Valladolid a Montilivi, un 9 de setembre, com feia res, 4 dies com aquell qui diu que havia debutat, al minut 88 i que a més li donava 3 punts al Girona, el gol de l'Oriol, com el va batejar a l'agut.
Segon pal, el cop de cap de Buina, però de mort a l'àrea, la rematada i el gol de l'Oriol, el gol de l'Oriol, el gol de l'Oriol, el gol de l'Oriol.
Sempre encertat, els narradors, no? En aquest moment d'eufòria, d'improvisació màxima, i sempre, pam, sempre troben la paraula clau, el gol de l'Oriol. Està
el
bé,
gol està de l'Oriol en va fer dos gols de l'Oriol en aquesta primera, veurem si única temporada o no d'Oriol Romeu al Girona. El dia del debut, Mitchell ja va deixar clar que Romeu seria el far del Girona al mig del camp.
Para mí ha hecho un partido excelente dentro de que tiene que ir a más porque conocerá mejor a sus compañeros, sabrá dónde tiene que ayudar más, en qué momento, según el momento de la presión, según el momento de ayudar a los de atrás o a los de adelante, pero es un jugador muy inteligente con una capacidad de análisis del juego brutal y nos va a venir de maravilla.
I ja més avançada la temporada, la prèvia d'un dels dos partits que es va perdre Oriol Romeu aquesta temporada amb el Girona, Mitchell explicava la importància del jugador d'ull de cor en el joc de l'equip.
Evidentemente Uri es un jugador especial, diferente, nos ha hecho mejores a todos y nos seguirá haciendo mejores, pero en este partido no podrá estar y ya está.
Oriol Romeu, que diria que és d'aquells jugadors també que va més enllà dels números, més les sensacions que transmet el terreny de joc, de domini, de col·locació, de control del partit. Ha recuperat però gairebé 6 pilotes per partit, un encert en un 88% de les passades que ha fet en la construcció del joc, la majoria d'aquestes en curt, i ha guanyat la meitat dels duels que ha protagonitzat en aquesta lliga.
Números que l'avalen, evidentment ha sortit de la Masia i del planter del Barça, no? Ara us preguntaré, del Mas, Pintanev i Marc Guillén, què us sembla. Deixeu-me sumar aquí a la taula l'escriptor Josep Maria Fonalleres, que és soci del Girona, que forma part del Consell Assessor del Club Gironí, fins i tot, i que alhora també és aficionat al Barça. Hola, Josep Maria, bona nit.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Bona nit. Tens el cor dividit?
No, en aquest cas no.
No, home, és que t'he llegit el periòdico i arribes a dir que el Barça menys té, no?, la resta d'equips de Catalunya, bueno, moltes vegades, no?
A veure, amb aquest tema no es pot ser, tampoc no vull ser ingenu, ni anar com el llorer a la mà, ni, ni pensar que el futbol és un camp de roses. Si hi ha una clàusula de rescissió i es paga aquesta clàusula, les regles són les que són i no hi ha... I des del punt de vista de l'Oriol, que té 31 anys i que pot pensar que pot acabar la seva carrera fent dos o tres bones temporades amb el Barça, d'això no s'hi pot dir res. El problema neix quan, històricament, diguéssim, el Barça, en general, i això ho podem veure en hockey, parla amb els dos Reus, o parla amb els del Voltregà, o amb els de la Penya, últimament també ho hem vist en bàsquet, diguéssim, no? És a dir, en futbol també ha passat bastant, la preponderància que ha tingut el Barça a nivell català en tots els esports ha anat moltes vegades en detriment d'altres equips, que, bueno, és com és també, i tampoc canviarem el món allò parlant-ne, però sí que el que sap més greu és l'aparença de bona fe, i neix això quan hi ha una trobada de les juntes directives del Barça i del Girona, just abans del gener, just abans del primer derbi, diguéssim, entre el Girona i el Barça.
Sí, això ho expliques a l'article i és molt interessant, no?, aquesta trobada, aquest dinar de directives, sí, i que la porta... Sí. Què expliques? Què dius? Sí, sí.
S'aixeca la porta i diu, us hem d'ajudar, eh? Aquest any us hem d'ajudar, eh? Aquest any us hem d'ajudar perquè el Girona... I comença a fer aquesta parafernàlia, diguéssim, d'anar a favor del Girona per poder-lo ajudar que el Barça...